Va, aleshores deies que vaig estar a Barcelona, a Gràcia.
10 anys, després els meus pares van marxar a viure a Santa Perpètua de la Moguda, que és un poble que està a les afores. Vaig anar allà i allà vaig créixer. Però, en fi, després vaig anar a fer la mili a Palma de Mallorca.
Ah, carai.
Jo havia entrat a l'escola de ràdio a Barcelona, en aquella època no havia facultats. Era l'escola de ràdio, la via Augusta, recordo. Mira, vaig ser company de curs amb en Josep Cuní.
Ah, sí?
Josep Cuní, sí.
Gran amic nostre.
Pues en Josep Cuní. I després, què va passar? Vaig fer magisteri, perquè a mi m'agradava molt el magisteri, vaig començar magisteri. Jo de nano, quan tenia 6 o 7 anys, recordo aquest pis de Gràcia que hi havia, que li vaig demanar als Reis una bateria d'aquestes de... I quan tocaven al matí, havia un programa que me'n recordo com ara, Ràdio Miramar de Barcelona, Complaciendo Peticiones, amb la Dorita Huerta i Eduardo Espinosa de los Monteros. Jo de petit la ràdio m'ha encantat. I quan sonava la cançó Complaciendo Peticiones, el programa, eren discos dedicats, allò que feien. Que es tiraven un quart d'hora, diguent a qui anava el disc, després posaven la cançó. Jo estava preparat amb les panderetes i tot, i quan començava la cançó, seguia les cançons. I quan ja vaig tenir una mica més d'anys, vaig comprar-me una gravadora, els meus pares, i jo muntava programets a casa. I, per tant, el cuc de la ràdio el tenia sempre, però jo havia començat magisteri, feia magisteri. Però va poder més la ràdio, i al final vaig entrar a la ràdio. I quan vaig entrar, van agafar Ràdio Miramar, per fer pràctiques un estiu. I em van dir, bueno, pues, sembla que això va bé. Estic parlant de no sé quin any, ara, el 70 i alguna cosa. Podràs quedar-te a fer un temps de contracte, aviam què passa. Jo tot content. Feina a Barcelona. Aquella època la ràdio no és com ara, que havia 20.000 emissores. Aquella època eren 4 o 5. Eren...
Sí.
Molt tancades de corporativisme, molt difícil d'entrar. I, bueno, dic, això és la meva... Això és la panacea. Pues en aquell moment me criden per la mili.
I a Mallorca.
Vaig a fer la mili i a Mallorca. I Miramar, pum-pum. I vaig començar la mili i vaig tenir sort d'anar a Capitania, que treballava als matins. Bueno, treballava, no? Feia el servei als matins. I
no, treballaves, deixa't
d'estar. Bueno, treballava... Bueno, treballava perquè a més estava a oficines militars. I estava allà
a la
picant
a
la màquina d'escriure. Que era màquina.
Allà la tropa treballa.
I amb dos dits, perquè no havia fet mai màquina, jo amb dos dits donant-li la màquina. I a la tarda vaig dir, ostres, dic, has de fer alguna cosa per guanyar un calerot o alguna cosa. I caminant per Palma, per la ciutat, que jo no havia, vaig veure... un cartell a un edifici, Ràdio Popular, que a Barcelona no existia Ràdio Popular, per tant no sabia ni què era Ràdio Popular. Vaig trucar a la porta, vaig obrir i dir, mira, jo he fet ràdio a Barcelona, estava a punt d'entrar a Ràdio Miramar, li farem una prova, lo típic, recitar una poesia, improvisar un minut de no sé què, llegir, i van dir, t'agafem a l'estiu. Van agafar un estiu, i quan va acabar l'estiu em van dir, si pots, queda't fins que acabis la mili. Jo, fantàstic, guanyava poc, però guanyava. I a l'acabar la mili, me diu, ara bien, Carles, ho has fet molt bé, si vols t'oferim feina fixa. És clar, jo a Barcelona no en tenia, a Barcelona tenia la família, els amics, jo a Palma no tenia ningú.
Sí.
I vaig pensar, què fas? Et quedes, no et quedes? Però clar, te donen feina, dic, si torna a Ràdio Miramar i ara ja no t'agafen i aquí me la donen, què
fas? No?
Vaig tornar a Barcelona, li vaig dir als meus pares, jo tenia 19 o 20 anys, vaig dir, mira, els meus pares amb això m'han ajudat sempre, dic, si tu el futur està allà... Queda't a Palma, que en aquella època no és com ara, que havia tants avions i tanta història.
No, hi havia la Transmediterrània i prou,
La Transmediterrània, els barcos tiraven 7 o 8 hores per atravessar allò, I aleshores em vaig quedar a Palma de locutor. I allà em vaig quedar, pues, forces del 73, bueno, el 81. El que passa que després, a mig camí d'aquests anys, em van fer cap de programes de l'emissora i després director. I al fer-me director, no d'aquella emissora, sinó d'una altra, ja em van destinar. I me van enviar a Menorca.
Home, no vas estar malament, punyatero.
No, a Menorca vaig estar un any i mig de director, però ho vull per explicar.
Ciutadella o...?
Ciutadella.
Ciutadella.
L'emissora estava en una església vella
i
amb el campanar de l'església. Sí, tu puja... Una cosa beliniana o no sé com s'ha de dir, allò.
Aquella església que té claustre o no?
L'església dels Socors, que és ara.
Ah, no sé, no.
És una església, està al carrer dels Socors, és un centre cultural, la Ciutadella, I a mi me van dir, l'emissora de Menorca, tu estàs en una església. Dic, una església? Bueno, una església que no funciona com a tal. No és possible. Sí, sí. Tu imagina't una església, jo què sé, tipus... Però d'aquestes... Tipus Sant Feliu d'aquí.
Sí.
Que entres allà, una nau immensa, i les capelletes amb unes cortines tapades, i amb una porta posava cap de publicitat, cap de... Una església. Totalment una església. I jo dic tu, i el locutori on tens, i el despatx, i el despatx del director...
L'altar major.
Era el despatx de no sé què, no sé què tot era.
Dic, la sacristia.
I el despatx del director on és? Diu, és el baptisteri, on estava la pica
baptismal,
i al costat la taula del director. I bueno, i el locutori, el campanar, agafaves l'escala de cargol, i el primer replanet que trobaves era el locutori, El segon replen a la discoteca i el tercer no recordo que havia. Sí, sí, sí. Això popular de Menorca, ara no, eh? Aquells anys, eh? Sí, sí. Vaig quedar...
Quin any era això, aproximadament?
Mira, l'any 80.
Home, tampoc fa tant, eh? Uns 32 anys, eh?
No, l'any 80. Però està bé, home. I no, tens, no vas fer fotos
d'aquestes cafès? No, però això és una cosa que no acostumo a fer fotos.
Perquè, escolta, això era per recordar-ho, eh?
No acostumo a fer fotos. Sí, sí, ho tinc aquí. Sí, no sé per dir que la cosa la tinc al cap. Però molt curiós. I allà vaig estar un any i alguna cosa, eh? I després em van fer director de Vilés, Astúries.
Bé, allà hi era un canvi, eh? Molt diferent.
Però, esclar, però
i era l'època de la...
Era Ràdio Popular, continuava la Ràdio Popular.
Sí, 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 sempre ha sigut la mateixa.
I era l'època de la reconversió industrial i les vagues generals. I...
No, era abans. Jo no havia viscut masses follons allà amb les metal·lúrgiques i tal. No va viure tant. Vaig veure el problema a la mateixa empresa, la COPE, en aquell moment, perquè la COPE... Ara es diu COPE, en aquella època no, eh?
Era Ràdio Popular
D, i cada lloc tenia el set, no? Perquè depenia cada emissora del seu bisbat, eh?
Ja.
Però després va venir el repartiment de freqüències i ens van donar només a totes les cadenes, a totes les emissores d'Espanya que havia de l'Església, no sé si dues freqüències, per no sé quantes emissores. I van dir, aquí s'ha de fer una empresa única i repartir les freqüències. I aleshores es va reconvertir en COPE.
Amb la COPE.
En COPE. I és quan van començar a agafar Luis de l'Olmo. Sí. Luis de l'Olmo havia treballat a Ràdio Nacional.
Sí, sí.
I el va agafar la COPE per fer... Que va ser com va sortir de Ràdio Nacional. Però en aquella època, al moviment, treien molta gent del carrer. Es va fer aquesta reconversió, però per fer això, sobrava molta gent de les emissores. Ah, i jo era delegat dels treballadors... Bueno, això és d'abans, això estava a Mallorca. Jo ara amb el temps, jo... Era, sí. Quan estava a Mallorca va passar això. I era delegat dels treballadors. I vam fer una tancada a Madrid allà i vam dir, aquí no es movem, vaga de fam, sí, sí, recordo, molt dura, fins que al final vam guanyar i l'Església va dir, bueno, no sortirà ningú al carrer i intentarem apanyar-nos com puguem, no? I, bueno, perquè l'Estat els hi posava moltes traves, no? I al final també negociant l'Església, no sé com s'ha aconseguit, però no vam sortir al carrer. Això era abans de ser director, clar, perquè quan ets director no ets comitè d'empresa, eh? Vull dir, aquí o ets una cosa o ets una altra. No, a Astúries vaig anar com a director després, vaig estar molt bé a Avilés. Estant a Avilés, es van donar una freqüència per Oviedo, capital, i em van encarregar d'obrir l'emissora d'Oviedo, vam obrir l'emissora d'Oviedo, i portava les dues, a Avilés i Oviedo. No? Després vaig estar 6 mesos a Ferrol, perquè havia que organitzar Ferrol i em van enviant a mi. 6 mesos a Madrid, vaig tornar a Oviedo. I després me diuen, tu, Figueres ha quedat lliure. Jo Figueres ho sabia ni on era, quasi. Figueres ha quedat lliure. Dic, bueno, i què me digueu? Perquè jo, clar, jo estava casat, tenia una filla, tenies la vida muntada allà, la meva dona havia fet treball, vull dir que estàs assentat.
Estàs assentat allà, clar.
I, clar, i no tant per mi, perquè jo m'adapto a tot arreu, eh? A tot arreu. I a part d'això, tu vas a fer la mateixa tasca al Vilés,
sí, sí,
que, però clar, la família que arrossegues...
La família no, esclar.
Té la vida muntada, és un
problema. Té a amics, té a fer
tot. I vaig dir, mira, passo de Figueres, dic, estic molt bé a... Oh, però és que és Catalunya, tornaries a Catalunya, és igual, ja amb els pares ja els veig, ara estic muntat aquí, amb Astúries, es viu molt bé, jo vivia a Oviedo, molt bé, em quedem aquí. Va passar un any, i al cap d'un any, me truca el director general i me diu, Carles, Figueres continua lliure. Diu, bueno, i què? Pues que ara te'n vas a Figueres.
Diu, ara no hi ha opció.
I això va ser el 85, quan vaig arribar a Figueres. I vaig estar fins al 94, que després va haver una reorganització d'empresa, a molts directors ens van treure al carrer, van dir que érem grans i que cobraven molt, així ens va dir en aquell moment.
Sí, sí.
Home, cobraven, ja ho reconec, però bueno, esclar, com és el que toca, eh? Vull dir,
no.
Total, que van treure 24 directors al carrer, amb una reconversió que va haver. Jo vaig agafar-me un any sabàtic, un any de dir...
Mira, deixeu-me pensar el que...
Vaig apuntar de voluntari a Creu Roja, estava visquent a Figueres.
Sí?
Sí. I després va ser, quan la bisbat necessitava un cap de premsa, i com que jo coneixia el bisbe, perquè la ràdio, clar, té
relació... directa, clar.
Escolta, Carles, sabem que està a l'atur, tu ets una persona que ja et coneixem, per què no et carregues d'això? Jo mai de la vida havia pensat acabar portant, treballant en un bisbat, eh? Mai de la vida, mai, mai. I vaig dir, bueno, parlem-ne, no? Perquè jo tinc que viure, no?
Sí, sí, clar.
La vida no és com... Jo no sóc un capellà, jo tinc que viure.
Sí, sí.
Ens vam posar d'acord, jo vaig passar a cobrar molt menys del que cobrava, però això és parlar una mica de la meva filosofia de vida. Jo sóc d'aquells que a mi l'únic que demano a la vida és poder fer una cerveseta amb els amics, com estem fent ara, una tertúlia a mitja tarda.
Sí, sí, sí.
No demano res més. I anar tirant, clar, vull dir.
Sí, sí, sí.
I vaig dir, mira,
Has de poder pagar el llum i l'aigua i tota la història,
quan
no?
Quan estava director de la ràdio, i això ho saben els directors d'emissores, vull dir que no només és l'hora que treballes, tens reunions, actes protocolaris, actes socials... acabes treballant 26 hores de 24, Això a vegades repercuteix en les famílies, a no ser que la família ho entengui molt. I aleshores, com me van treure al carrer, després uns amics me van dir que m'oferien feina, a portar les relacions públiques d'una empresa de Figueres. I vaig dir, ja m'ho pensaré. Home, d'entrada m'oferien feina, tampoc pots dir que no.
Sí, no, esclar.
I aleshores, mentrestant, el Bisbat me va dir això. Clar, el Bisbat no paga ni molt menys el que jo cobrava a la ràdio en aquell moment. I me diuen, escolta, aquí només arribem fins aquí. Clar, jo vaig fer càlculs, dic, tu, això no arriba ni a la mitja. Ho reconec. Però clar, vaig fer càlculs i anem aquí. Aviam, això pago la hipoteca o no sé què era, aquell lloguer, pago tal, tinc una cerveseta... Doncs mira, estic fart de treballar 26 hores de 24. Sí, és a dir, jo vull tenir temps pels amics, per anar al cinema, per passejar... Per tant, accepto. I aquí em vaig quedar. Vaig entrar al 94... Bueno, he marxat 4 anys, per una altra etapa de la meva vida. Sí. Ho he deixat tot i he marxat a la solitud d'un monestir. Jo sóc persona de... una mica estranya. Estranya no, però detallar la vida moltes vegades.
Sí, no, ja es veu.
I ara he tornat, clar.
Quin monestir vas anar?